Benvinguts a la Catedral de Falset. En aquest segon capítol parlarem de l'aposta per la qualitat que van fer les cooperatives dels seus inicis i de les importants aportacions que van fer, en aquest sentit, els primers enòlegs.
L'aparició de les cooperatives va anar lligada a una lluita constant per millorar la qualitat dels productes. Als inicis del segle XX, el vi produït al priorat s'utilitzava per elaborar, segons algunes veus de l'època, autèntiques metzines. Un dels impulsors de la cooperativa de Falset, Vicenç Estrem, descrivia en aquells anys el frau que es realitzava amb el vi que s'elaborava a la comarca. Mitja càrrega de vi del priorat, mitja càrrega d'esperit d'indústria, quatre drogues i una coloraina, i quatre càrregues d'aigua de la font. Feien un bocoi de vi d'exportació a França amb unes lletres grosses al fons dels bocois que deien «Vino del Priorato, Espanya». També ho deixava clar l'historiador Pere Audí.
El que es feia amb el vi abans no té nom. Jo, això, el que el, a veure, no té nom. Havia gent que ho feia perquè no en sabia més i havia gent que ho feia expressament. O sigui, les adulteracions que es feien del vi eren increïbles, eh? I el fet de... perquè no, bàsicament perquè es feia voluntàriament. Hi havia algú que potser no el feia prou bo, però bueno, això no ho podríem considerar adulteració.
Socis de la cooperativa, com Josep Maria Cots o Josep Pellejà, explicaven com es feia el vi quan ells eren petits.
Jo me'n recordo, perquè de casa sortia, perquè a totes les cases hi havia trulls, a casa hi havia el trull, però no, ja no el vaig veure fer allà a casa, però sí que me'n recordo en una casa que li dèiem a Cal Enriqueta Escolar. Allà hi havia un trull, i en aquell home me'n recordo allí veure'l piar el vi amb els peus, anant piant el vi i anant-lo traient, doncs, com se feia, doncs, piant, s'aguantaven dos homes drets, i anant xafant el raïm d'una a l'altra, d'una a l'altra, i vinga. I així d'allò de petit sí que me'n recordo. A la cooperativa ja es feien màquines, però bueno, baixaven llavors els animals, abast i carros, portadores, tot era una cosa més rudimentària. Però bueno, la cooperativa, diguem-ne, estava una mica mecanitzada.
El documental que s'ha vist de l'hivern, que ja quasi tots el coneixem, hi ha una imatge que surten piant les portadores. Un piador, per què? Perquè n'hi capigués més. Jo no hi vaig ser el dia de la primera projecció que es va fer l'artesana, i em van dir que molta gent va dir o sigui com... què estan fent aquests? Bueno, que em perdonin, però abans anàvem en ruc i no mos donin vergonya, i abans anava caminant, i abans era la prehistòria. D'una forma o altra s'havia d'evolucionar. Vull dir que aquella gent ho fessin d'aquella manera, avui és un tema impensable, però que bueno, d'una cosa porta a l'altra, no. Jo ho he fet molts anys quan era petitet. Piàvem perquè ni capic més, posa-n'hi més.
És per això que les cooperatives ja des d'un principi aposten per millorar la qualitat dels seus productes. Una de les qüestions claus és l'aparició de la figura de l'enòleg, tal i com destaca l'historiador Antoni Gavaldà.
Home, primer que tot, la vinificació feta de qualitat en comú. Lloguen amb un enòleg. Abans, tothom, ara s'ha de destapar, ara s'ha de tapar, ara bull, ara deix de bullir. Serà els enòlegs. La neteja de les estives. Un vi necessita una cosa, al més no hi pot haver ni pols, no hi pot haver res. Ha de ser una cosa netíssima, cosa que, per exemple, abans doncs, no hi era, es netejava, però no tant, aquella situació. La maquinària, diuen, és que és molt bonic trepitjar peus, i ara hi ha moltes festes que es fa i s'ensenya així com era abans. Sí, però ja entenem de que es fan primeres, segones i terceres també del vi. D'acord, o sigui, la brisa també es pot aprofitar, que després també hi havia fàbriques de brisa, que si no la brisa es tirava al terra i servia com a adob, i en canvi de la brisa encara se'n treu profit. Em refereixo de que Clar, la qüestió de la mecanització és bàsica. Una tremuja, no hi ha cap problema, xafa, i tires i vas fent vi. Sí, però has de mirar que no quedi gens, o sigui, has de mirar que quedi ben exprimit, has de mirar de treure'n el rendiment total, no? Totes les coses. Això només ho podien fer amb grans construccions, amb construccions de cellers cooperatius i que tiraven van.
Aleshores, la cooperativa i... tant a la del Marroig com a Falset, jo he vist que des del començament hi ha una preocupació per el que ara en diríem la recerca de la qualitat. Això de les DOs i tot això, la qualitat aquesta extra del segell, que t'assegura el segell, en teoria, doncs això s'intenta ja des del primer moment. No únicament en la producció del vi, sinó en producció d'oli, perquè aquí també es feia oli. Per exemple, al Vicenç Estrem hi ha una deliberació que recordo que diu: podeu disposar de la meva roda de molí que tinc, portar-la aquí perquè anirà molt bé per moldre l'oli, perquè no sé què, no sé quantos, tècnicament fa una petita explicació, i doncs fan això. Després també en un determinat comencen a pensar en bellir el vi i decideixen comprar, fer unes botes de roure, justament doncs, per aconseguir uns millors vins, en fi... que una de les coses que les cooperatives aporten és aquest intent de millorar la qualitat de la producció.
El primer enòleg de la cooperativa de Falset fou Erasme d'Invert. Aquest enginyer agrònom va arribar a Falset de la mà de l'aleshores president de la cooperativa, Miquel Barceló, tal com explica el seu net, Ignacio Sibolt.
Él nació hace 121 años en Barcelona, nació en el año 1898. Él vivía en Barcelona, en la calle Mayor de Sarrià, con sus padres, y allí estudió ingeniero agrónomo. En el año 17, ya con 19 años, entra a realizar prácticas de enología en la cooperativa de Falset, siendo su tutor el presidente de la cooperativa, que en aquel momento era Miquel Barceló. Con 20 años entra como auxiliar de viticultura y enología en la mancomunidad y alterna los trabajos de la mancomunidad con los de la cooperativa, viviendo en Barcelona en casa de sus padres y cada vez que se desplazaba a Falset en una pensión que la visité yo cuando con mis padres cuando yo era joven hacia los años 70, y nos contaron además una anécdota curiosa en esa pensión, porque la dueña de la pensión, que era ya una persona mayor en los años 70, no me acuerdo cómo se llama la pensión, comentó que estando comiendo mi abuelo en el restaurante, entró una persona y disparó un tiro y mi abuelo se cayó sobre la mesa. La gente se asustó pensando que le habían pegado, pero no, se había desmayado del susto. Y no sé si nos enseñó hasta el agujero donde había pegado el tiro o algo así. Eso es una anécdota a contar de cuando yo era pequeño, ¿no? Bueno, retomando el tema, sé que muere Miquel Barceló en el año 122 y en el año siguiente, en el año 23, mi abuelo es nombrado ya jefe de los servicios de viticultura y enología de la mancomunidad, pero no deja de estar vinculado con Falset, sigue haciendo de enólogo en Falset, alternando pues sus trabajos en Barcelona y en Falset.
Erasme d'Invert fou enòleg de la cooperativa de Falset fins al 1925, aproximadament, quan durant la dictadura de Primo de Rivera i a causa del conflicte polític fou destituït de la Mancomunitat de Catalunya.
Al año siguiente, en el año 24, empezaron los problemas porque firmó una carta de adhesión al profesor belga Belshavers, en la que junto con otros intelectuales y trabajadores de la Mancomunitat protestaban por el cierre del laboratorio que este señor tenía en la mancomunidad. Era un laboratorio de psicología experimental. Pidieron a todos los firmantes que rectificaran el escrito bueno, realmente este señor, quería comentar que al profesor Belshaber lo echaron por independentista, por sus ideas independentistas. Entonces pidieron a los que habían firmado el escrito que se retractaran de ello. Mi abuelo dijo que no, y como la mancomunidad en esa época estaba en manos de personas afines a Primo de Rivera, aprovecharon para echar a todas esas personas, entre comillas, según ellos, afines a la ideología catalanista, y a mi abuelo lo echaron de la mancomunidad. Le hicieron, como se llamaba en aquella época, un pacte de la fam. Luego sé que tuvo que dejar la cooperativa en el año, no sabe si en el 25 o en el 26, ya porque en el año 26 ya el enólogo se llamaba Joan Tarín. Y se marchó a Bilbao en el año 26 para hacerse cargo de una empresa de productos cerámicos de su suegro.
Pel net del primer enòleg de la cooperativa de Falset, és molt important l'aparició de la figura d'aquests professionals que van millorar la qualitat dels vins.
Pues yo creo que mucho. Es lo mismo que ha pasado hacia los años 70, que se ha vuelto otra vez a retomar el tema vinícola y se ha potenciado mucho las bodegas, la venta externa, la venta al extranjero, al exterior. Y yo creo que en los años 20 fue una revolución, sobre todo para las pequeñas cooperativas. Y yo la achaco a la misma revolución que ha habido ahora con los años 70, con estos famosos vinos de autor, vinos de garaje, etcétera.
Com hem sentit, amb l'aparició dels enòlegs es va professionalitzar una mica més la producció vitivinícola, que al llarg dels anys també aniria millorant tècnicament i canviant les maneres de fer.
Venim d'un origen. Les coses s'han fet de moltes maneres. Per molt que abans s'hagués fet malament, que no és així, era tot una evolució. Vull dir, la gent va aprenent i mal aniria que no fos així. Avui se fan les coses d'una forma molt diferent. Per què? Perquè també va avançar la tecnologia, avançar la informàtica, avançat bueno, la mecànica, la pista, bueno, tot el que vulguis, no? Per tant, té una lògica que l'evolució almenys avanci per coses bones.
Moment ara de fer tertúlia i comentar una mica el sentit d'aquest reportatge en aquest programa especial que fem de la cooperativa, i avui ho fem amb el Ricard Rull, el president de la cooperativa Falset Marçà. Bon dia.
Bones tardes.
Joan Maria Cots, bon dia. Expresident de la cooperativa i soci.
Faltaria més, no? Mentre puguem.
I també tenim a nosaltres avui la Montse Nadal, professora de viticultura i coordinadora del curs de sommeliers de la Universitat Rovira i Virgili. Moltes gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies per convidar-me.
Al reportatge hem sentit parlar, primer que tot, d'una pràctica que la menciones a dia d'avui i hi ha molta gent que aixeca la cella, però que en el reportatge, en l'inici de les cooperatives, era una pràctica habitual, el fet de pillar el raïm. Com veieu, el canvi que hi ha hagut en els seus inicis, una pràctica acceptada que fins i tot es celebra en diferents festes com un element folclòric i que avui sigui una pràctica, diguem, prohibidíssima a l'hora de la pràctica de les cooperatives i dels cellers.
Bueno, jo al seu moment ja vaig fer un petit comentari referent a aquest tema. Bueno, era piar, per què? Perquè hi capigués més raïm a la portadora i el transport fos més coherent, vull dir, més rendible, portés més vi cap al celler. De totes maneres, recordo un moment determinat, quan hem parlat abans dels enòlegs, que no sé exactament quan la paraula enòleg va sortir, perquè abans era l'enginyer agrònom, i ho dic perquè vaig conèixer molt directament el senyor Doñate.
Sí, jo volia afegir una cosa que deien els químics.
Els químics, és que clar, li dèiem lo químic, i ha arribat lo químic.
Sí, senyor.
Jo clar, vaig dinar moltes vegades amb ell, perquè per tema familiar, la meva cosina vivia a la cooperativa, al celler, i clar, compartia amb ell. I lo del piar, recordo que hi va haver un moment determinat, per un tema que potser vos comentareu, que era sobre la maceració carbònica. Sí. que es deia que aquell rei havia d'entrar sencer tot el celler i que llavors feia la, la evolució que tocava, no? I allí les coses ja van començar a canviar. Sí. Ja, d'allí ja es va dir que la vinya, les portadores, se van veure els primers cerats, que em dèiem llavors era el toldo, que posaves en un carro i del carro el remolc. O sigui que llavors van començar a canviar les coses, però... Bueno, el que sí. Dèiem abans de l'evolució.
Aquí estàvem dient amb el Ricard que bueno, les coses són bones i dolentes depèn de com les fas. No? Llavors doncs, el piar només per a fer cabre els raïms està bé, perquè avui en dia s'utilitzen recipients molt petits perquè el raïm no es copegi amb unes caixes. Exacte. I tal. No? Però clar, si amb allò, amb un piot, s'apretava i s'aixafava i es feia suc, clar, llavors començaven a desenvolupar-se microorganismes que no ens interessaven. No?
I, ni bueno, més ni menys.
I només també comentar que el Donyate va ser el meu professor i el meu professor del meu treball que vaig fer aquí sobre uns llevats de Porrera. O sigui que...
Això, ja saps senyor... qui era aquella persona, suficientment.
Jo me'n recordo d'això que deia el Josep Maria, quan la Donyata, nosaltres ens portàvem raïm per fer la maceració carbònica i no ens deixàvem plenir el tractor fins dalt, a rans de barana perquè no es trenqués el raïm. Clar. I abuidàvem de cop dintre del cup a baix entre la porta.
Sí, sí, sí. La imatge aquesta la tinc present, com entra sí. El remolc i aboca concretament sí. El remolc del Pepe.
Sí, nosaltres entràvem, segons quin remolc no podia entrar i els que podien entrar ens doncs, feia buidar baix. Jo tinc record d'això.
Bueno, ell m'havia explicat el Donyate que havia començat, no sé si això... No?
Digues.
Ho confirmarà. Havia començat abans de la guerra, després va interrompre i després el van tornar clar, a recaptar. I també d'aquests premis que guanyava Saragossa, perdó, perquè eren aquests primers maceracions carbòniques que es feien. O sigui, era molt innovador el Donyate dintre d'aquí, de la comarca i del seu món. No? Perquè precisament aquests consells que dius, doncs, estàs parlant de fa un temps.
Jo t'estic parlant dels anys 70, 75, 80. Dels anys 75, 80, pues, són aquests primers anys. Després, potser es va parar una mica després, però després va tornar a entrar el Josep, que va tornar a fer una revolució.
Bueno, el Josep Serra, parlàvem d'una altra època, un altre moment determinant, no?
Exacte.
De moment, quedem-nos en aquest primer moment en què hi havia pràctiques, si em permeteu l'expressió, ancestrals, que era el més normal de que els infants, i no tan infants, trepitgessin el raïm per tal de poder fer-ne el most per acabar sent el vi, i entra aquesta figura, que m'ha fet molta gràcia això del químic.
Sí,
ara sembla, així.
Sembla allò que, el que sap, no? I entra aquesta figura i diu, anem a canviar algunes coses per tal de buscar aquesta qualitat. Suposo que no va ser senzill que entrés algú més o menys de fora amb unes idees que podien ser revolucionàries per canviar unes pràctiques de molts i molts anys.
Jo crec que hi havia una sèrie de pràctiques i també el nom del químic, o sigui, gent que coneixia el millor amb més profunditat l'enologia, els primers enòlegs i uns altres que en no haver-n'hi de formació, gent formada en aquest àmbit, era un químic que era farmacèutic la major part de les vegades i que llavors feia unes anàlisis, o sigui, que la qualitat va ser en un començament veure exactament doncs, quins números podien donar, no?, de grau i de, no?, bueno, d'acidesa i etcètera per vetllar per això.
Jo penso que és com tot, quan tu una persona t'inspira confiança, te demostra unes coses, tu t'hi aboques amb ell. Si ell veus que aporta, pues tu col·labores totalment i jo penso que els pagesos de seguida ens en donem compte de que quan una cosa va i una cosa no va.
Bueno, me penso que això ja ho hem anat assumint. Ja, és allò que dius, les coses han d'anar per aquí i a l'hora de triar raïms avui és que no se mos ocorreria a ningú un raïm ple de cendrosa amb una mica de botritis posar-la dins, a ningú. Veiem, recordo que també els últims temps, jo potser parlaria de 15 anys enrere o potser 20, recordo, bueno, encara era president, i bueno, t'arribaven algunes tractorades doncs, una mica llastimoses, no? Clar, els treballadors tenen un problema d'enfrontar-se amb el soci, perquè el soci és el propietari, i no. Per tant, va tocar alguna que altra vegada doncs, anar a parlar amb aquelles persones que fessin les coses d'una altra manera, que es triés la carretada, vull dir, no volies sancionar, com se diu, en aquell moment, sinó que la gent ho anés entenent. Va costar una mica, va costar inclús... Recordo una anècdota que estàvem allí, no sé si l'anòleg o l'encarregat, i un soci doncs, li costava molt d'assumir que allò... Ell ho feia bé, li van dir, doncs, bueno, agafa aquest raïm i menja-te'l. Home, tu que t'has cregut, mai de menjar això? ja, doncs ja hem arribat a on volíem, no? És un producte alimentari que necessita unes mínimes normes per fer un producte correcte i, per tant, hem de passar per aquí. Les coses, sortosament, han anat canviant en aquest camí.
Bueno, potser amb el que parles, doncs, abans es pensava que l'alcohol ho matava tot, no se tenia en compte, en canvi, quan comença a sortir aquesta paraula de qualitat, és qualitat al camp i qualitat al celler.
Exacte.
Abans feia un comentari sobre la neteja. Aquest és un dels primers accions que van portar a terme els enòlegs, a part de, doncs, un coneixement químic. Perquè, clar, la neteja és molt important per les oxidacions i perquè no creixin tots aquests, no?, organismes que poden... No? Pues picar el vi o no, comunicar aromes desagradables. Llavors tot és progressiu i veritablement a les cooperatives doncs, hi ha un esforç perquè hi ha molts socis a fer pues, amb la cultura, no? La cultura de la qualitat, de la neteja, de la sanitat, no? Que és el principal factor.
L'ho vist, no? Com l'oli, netejar. I tot s'ha de tindre mangueres, tots els estris que toca el vi pues, s'han de netejar molt bé i és per fer qualitat ha de haver una bona neteja. Si no hi ha una bona neteja no hi ha qualitat.
Sembla doncs que la lliçó apresa en els inicis de les cooperatives es manté a dia d'avui a la nostra comarca. Sembla que s'hagi convertit en el lema de les dues denominacions d'origen a l'hora de plantejar-se la elaboració del vi. Jo, si em permeteu, un darrer element centrat en aquesta figura de l'enòleg, aquesta figura que entra al celler, que aporta els seus coneixements i que li valen el nom que li posen. Ara en diríem més aviat, més que aquí podríem dir científic, per posar alguna etiqueta, però sempre m'agrada sumar-li dos més perquè trobo que més enllà dels seus coneixements en la química i en la vida del vi i l'elaboració del vi, també no deixa de ser un artesà perquè treballa amb el producte més o menys directament i un artista perquè pot donar-li una personalitat o un altre o pot arribar a destacar. Creieu que faltaria alguna etiqueta més o amb aquestes tres ja completem el dibuix d'aquesta figura tan important com és la de l'enòleg?
Jo penso que hi ha una altra cosa que no has destacat, que no solament se queda a la bodega o al celler, que també va al camp. Va mirar les vinyes, veu com estan, veu la maduració, com està tot l'estat en general de sanitari, i això és molt important, perquè s'assegura el tiró de que quan li entri al celler entri un producte bo.
Sí, bueno, completament d'acord, perquè bueno, afegir respecte a l'enologia que als anys 80 van entrar l'inoxidable. Llavors, clar, les conduccions que totes eren de coure, els tipus diferents de recipients, això va permetre una neteja. Això no vol dir que no es puguin netejar tampoc altres recipients, i és el que potser avui en dia no, s'ha tornat a diversificar. Però així per resumir, primer era químic, perquè només feia unes anàlisis, que era aquests temps més enllà. Després potser li vam dir enòleg, no? Perquè llavors, clar, era una manera de fer el vi, ja hi havia tots uns sistemes en el celler, inclús doncs, de control, de tines, no? Informàtic, etc. No? O sigui que anàvem millorant la qualitat del vi en celler. I després la tercera part ha sigut la vinya. La vinya no se li donava tanta importància i, de fet, és la base. Si tenim un bon raïm, farem un bon vi. Això és evident. Llavors, doncs, i el raïm s'està molt de temps en el camp i és un seguiment que ha de fer completament aquest enòleg. Aquest enòleg ha de tenir aquest coneixement, tant en la bodega com al camp, i la part artística, jo li diria, la creativitat i la idea aquesta doncs, de poder fer un cop de timó i canviar les coses sense seguir sempre el mateix protocol segons el que li va entrant, segons el raïm que li va entrant, segons l'anyada, i això també se li podria dir que és un art. Podem fer vins com una recepta seguint un protocol exacte o simplement ens deixem una mica doncs, convèncer també per com és la terra, com és allà, o sigui, l'observació, no? Observació i anar al camp, i al celler, i llavors doncs, saber canviar per poder fer diferents obres, que serien els diferents vins.
Amb això tens molta raó, perquè dius, bueno, pots seguir un protocol per dir, doncs, per fer el vi negre hem de fer això, 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 i ja està. I a veure, surt bo, correcte, potable, ja està bé. No. Bé, avui hi ha un enòleg, bueno, ja m'ho han anat ensenyant, m'ho hem après de la manera que m'ho permeten les altres facultats, no? Però què busca? Busca la fruita, busca l'aroma, la vista, com vostè, d'on ve aquell raïm, com ve, com l'ha portat, quin terreny porta, depèn si és argila...
I cada any no és igual. Enguany jo puc tindre una parcel·la que pot estar
molt bé i l'any que ve, doncs, pel que sigui, no pot estar tan bé. Doncs llavors, doncs, millor tu la tindràs tu millor. Doncs ha de variar i ha de saber
destí,
jugar.
El destí de les parcel·les pot ser diferent segons l'anyada i per això s'ha de fer un seguiment, no?, exhaustiu des del començament.
Sí, sí.
Que hi ha gent que té molt assumit. Aquest vi és diferent de l'any passat. Ja? L'any passat va sortir millor que allà. Per exemple, el vi és un producte que no és clònic, o sigui, no
viu,
és una cosa...
Viu.
O sigui, aquell contínuament dins de l'ampolla se cria, evoluciona, doncs tira cap aquí o cap allà, o cap a un lloc més negatiu. Però és un producte viu, com la carn. Tu la carn no la deixis en unes condicions correctes, del que sigui, com si, veiem que ja sabem tot el que passarà, no? El vi és igual, i pot haver alguna sorpresa, doncs, una mica desagradable amb determinades ampolles, però bé, això s'ha d'entendre, el producte que és.
Però molt bé, ho has dit abans, era vi blanc i vi negre, i ara és una maceració carbònica, perquè si volem aquest afruitat, que si també tenim uns llevats que potser poden afavorir, o una fermentació espontània que aconseguirà una altra cosa, o sigui, tenim molts elements per jugar.
En inoxidable, en ciment, en...
Uns estudis de sols, argiles, saulors...
Ara.
Vull dir, tenim un munt de valoracions, anàlisis de fulles, anàlisis de terres, tenim de tot avui en dia, tenim tota la mà, i la sort que tenim és de tindre el vitec aquí al costat, que això ens ha portat un esperit nou a la vinya.
De poder fer anàlisis, jo crec que són les dues coses, un coneixement que necessites per interpretar unes anàlisis i també tenir aquesta soltura, aquesta iniciativa, aquesta creativitat per anar-te sortint amb coses diferents i aconseguir sempre... La millor qualitat d'aquell raïm.
I a partir del que tens, llavors ja tu pots diversificar, fer altres games, doncs, de criança o no, o vins joves, o rosats, o blancs, pots determinar del que fas.
Bueno.
Tens un ventall de coses a la taula, per això que la feina de l'enòleg, déu-n'hi-do, i llavors bueno, et trobes amb el viticultor. I igual parlo amb cellers cooperatius com en cellers privats. Vull dir,
és el mateix, eh?
És el mateix. Vull dir, per molt que diguin, no. O passes per unes determinades normes o aquell producte llavors no el vendràs i això no, econòmicament no és viable, no?
Per a 25 tant... anys o 30 va sortir la moda de plantar cabernets, xirats, merlots i tot això. Ara els estem arrencant molts d'aquestes varietats i estem posant garnatxes i carañenes, que són el que s'adapten millor al territori. Doncs tot té una evolució.
Sí, l'altre dia ho estàvem precisament parlant al debat. Hi ha unes modes o hi ha uns coneixements en cada època que van... Els coneixements donen més ampliació, però a vegades també són modes que van canviant.
Exacte.
Es van introduir aquestes varietats per un bé i tampoc és que haguem de rebutjar-les. Hi ha llocs que si no hi hagués un percentatge d'una varietat que estigui ben adaptada i que maduri bé. Sempre tornem no? a conèixer en quin territori van millor unes varietats per que puguin expressar el seu màxim potencial enològic. No? I llavors, doncs, bueno, ara, en aquests moments actuals, estem visquent aquesta diversitat de producte, com deia, no? Ara, en gots, tant en varietats autòctones que s'estan recuperant com amb la quantitat de diferents tipus de fermentacions que es fan, no? Jugant amb, doncs, amb unes ceràmiques, no? Amb unes gerres, jugant amb ciment, jugant amb inox. Avui hem fet els tribunals dels treballs finals de carrera i cada un diferent. O sigui, les opcions, doncs, ara són moltes,
moltes
una riquesa
moltes.
De diferents motius i temàtiques.
Sí, jo precisament he viscut una miqueta, no dic com a víctima, però pot semblar allò de planta aquesta varietat que anirà molt bé, aquí no n'hi ha i anirà bé. Al cap dels anys preguntes i dius, quina varietat? Això, però si això no val res, això ja avui no... No, és que no valgui res. Avui això no es porta al mercat. A més, amb aquesta terra no s'hi adapta. La planta no té el...
Bueno, avui en dia se pensa més en què arribarà al final a fer-se d'allà. No
exacte,
allò
clar.
Perquè va bé, sinó quin vi volem,
però
quin
aquí
destí.
Va sortir els anys 70, van vindre aquestes varietats franceses que tots ens pensàvem que era la solució i ho van plantar tots. Jo me'n recordo el primer any del Cabernet que diu, això no s'esperona ni si fa res. Un raïmets així com el puny encara no. Mon pare va dir, això no pot ser, l'any que ve s'ha d'esperonar, s'ha de fer, l'any que ve eren una miqueta més grossos, lo vam aprendre a treballar, però tot i així, doncs, una decepció.
En un lloc sec, en un lloc pobre, vull dir, també, no?
Jo he patit en tres varietats en concret,
a veure.
El Merlot, amb l'Illa Llebre i amb el Marcelan. Clar, per experimentar va bé, el que sigui, però al cap del temps veus que bé allò no...
Clar, en aquestes terres fa molta calor l'estiu i algunes d'aquestes varietats com el Merlot i l'Ulla Llebre són primerenques.
Sí,
llavors no...
Sí.
No.
no acaben de fer el que toca, no? Mm. Ara això ho poses en un altre lloc, en un altre terroir, i llavors te funciona. Mm-hmm. Però bueno, ho hem d'assumir com qui no experimenta.
Quan, se coneix, no? Quan no es coneix també en un altre territori, també bueno, comentar alguna cosa sense, no? Sense anar més enllà de la introducció de la Syrah, que és una varietat molt bona i d'uns resultats perfectes. És mediterrània, no és atlàntica, sí, no com les altres, Marc Galt i Cabernet. I a la Terra Alta dona uns resultats magnífics, i aquí pot donar també amb uns sols que siguin frescals uns bons resultats, però no plantats com a vegades algú ha fet, doncs, a dalt de tot d'un cim, que amb tota aquella sequera, doncs, les plantes no es fan.
S'ha fet això, eh?
Sí, s'ha fet i tant.
Sí, no. Són coses que a vegades, doncs, clar, un pensa d'on venen aquelles varietats i intenta copiar el, diguem, el model, sí. Però clar, en un altre lloc que no plou i que no hi ha, no, la mateixa sou en el terra, doncs s'ha de canviar,
s'ha
de pensar abans.
Igual aquí... això també influeix en la forma del cultiu. Aquí s'ha volgut copiar molt el que es fa a Bordeus, de només segar i no fer res més. Veiem, la zona aquella atlàntica, la humitat, ne tenen massa. S'ho poden permetre, potser l'herba menja l'aigua.
Aquí, la lluita és al revés.
Però aquí és al revés. Aquí ho pots fer si tens aigua de suport. Si no tens res de suport, no pots fer la pica la herba, perquè si no va en detriment del cep. Mm-hmm.
Ho he provat dos o tres anys i marxa enrere de seguit.
Ara ja no parem. Això
no, no, van...
Jo tinc una finca que li faig tot segant, però tinc suport d'aigua, i li vaig posar perquè era una terra molt argilosa, molt penalosa, que quan la treballaves no podies ni caminar per treballar. Te deixaves els peus per allà treballant. I vam dir, va sortir les picadores, bo, provem-ho, i amb l'aigua pues, va la mar de bé. Ho treballes que dona gust. Però, bueno, és buscar l'equilibri a cada lloc i a cada parcel·la i a cada finca.
Sort que havíem començat parlant de la figura de l'enòleg i hem acabat al mig del tros, amb un penal que costa molt de caminar. És el que té quan es fa tertulià. Hem arribat al final del nostre temps. A mi m'agradaria agrair-los a tots tres a la seva participació, que ens hagin ajudat a introduir-nos una miqueta més en aquesta figura de l'enòleg i l'important que va fer algunes figures a la cooperativa Falset, com per exemple l'Erasme d'Invern. Moltes gràcies, senyor Rull, moltes gràcies, senyor Cots, i moltes gràcies, senyora Nadal.
Gràcies a vosaltres.
I fins aquí un nou capítol de la Catedral de Falset. Gràcies per la seva atenció. Fins a la propera.